Estàs en el Viu la vida dia a dia i passen 6 minutets de les 11 del matí. Estàs preparat? Tenim una entrevista preciosa.
Vino bora jura di conema jura vini sulo. Vino bora jura conema jura vini sulo. Gina le mogole bale conema jura vini sulo. Gina le mogole ba conema jura vini sulo. Nile ko kichengam fale vino bena le mai maduna. Nile ko kichengam fa vino bena le mai maduna. Dini kemba esana ni kani le mai maduna. Dini kemba amoine ni na moli fe maduna. Dini kemba. Dini kemba maduna.
Senyores i senyors, nosaltres estem, jo deia que era una entrevista preciosa perquè pot ser una entrevista amb la qual vostès doncs descobrim una vegada més amb una dona, la Isabel Rodríguez Vila, que és una persona molt especial. Nosaltres la vam descobrir justament amb un primer llibre que va ser força interessant, Gondi, si no recordo malament, Unes vacaciones diferentes, en la qual vam veure quina era la seva tasca. Què és el que feia i com una fotògraf, esposa d'un marit cirurgià, s'havia fet infermera. I com és el que feien i què és el que feien. Bé, ara, amb aquest llibre, que ha tingut molt d'èxit, ha sigut doncs una sèrie de coses que ha pogut fer i que ara ens explicarà a Gondi, allà al xat. I ara tenim un altre llibre d'aquestes vivències especials que només una persona amb sensibilitat pot tenir. Descubriendo el corazón de la tierra, siete lugares que cambiaron mi chip. Isabel Rodríguez Vila. I tenim el plaer de comptar ara mateix en directe amb la Isabel Rodríguez aquí en el nostre programa. Molt bon dia, Isabel, benvinguda.
Hola, Lluïssa, molt bon dia.
Bé, jo sempre que et veig et dic el mateix, que admiro moltíssim aquesta tasca perquè com una fotògraf passa a ser infermera. Com va sorgir aquesta simbiosi de dir, bé, jo estic veient el que fa el meu marit, com ajuda el meu marit, jo no vull estar només fent fotografies?
Pues precisament en aquest llibre no és que s'explica exactament, però en el primer viatge a Brasil, en l'any 86, com a turistes, vam pujar el Rio Negre, era un viatge una mica dur, i en el sentit de que podíem tenir perills, perquè anàvem pel nostre compte amb uns quatre amics, i ell, el meu marit, tercer cirurgià, doncs, porta un petit instrumental per si nosaltres
patim algun accident.
Sí, per el grup, diguéssim. Uh-huh. I allà vam veure una nena que s'havia picat el dit amb un pilant mill o pilant, no sé quina mena de gramínia, tenia el dit gangrenat. I, clar, era molt lluny de Manaus i Mario diu, aquesta nena li hem d'amputar el dit perquè si no doncs, pot agafar una gangrena gaseosa i és ja perquè el que trigaria en baixar el riu, bueno, tot el que s'hi va posar i jo el vaig tenir que ajudar. Jo no l'havia fet mai i vaig veure que allò era doncs, una meravella, o sigui, poder ajudar la gent i vaig pensar, això m'agrada molt, i això va ser el desencadenant de que estudiés infermeria, o sigui, l'experiència d'haver ajudat a curar un dit amb una nena.
Amb un viatge turístic. Quines coses es desperten, no? D'alguna manera que tenies adormida i que no obstant han sigut fantàstiques a l'hora de canviar el xip, precisament. Bé, jo, aquest llibre, tens el pròleg de l'Aixa Miró. Com hi vas contactar? Com va ser?
Va ser, bueno, és un regal tenir en un llibre el pròleg de Sant Miró. Podria dir que el llibre ja val només per al pròleg. Aixa, com que és índia, vaig fer, uns amics la coneixien i jo vaig fer com un petit truc d'enviar-li la part del llibre sobre la Índia, demanant-li si em podia ajudar fent una presentació o fent el pròleg. I no sols va fer el pròleg, sinó que, a més, em va presentar el primer dia que es presentava el llibre a Barcelona. És una meravellosa persona. I vam connectar molt bé les dues.
Jo crec que l'Aixa Miró diu gràcies a tu, Isabel. et dona les gràcies per tota la teva tasca, per el que estàs fent. També tens un actor, el Pep Anton Muñoz, que també diu algunes coses al principi.
Pep Anton Muñoz és també una persona molt entranyable. És fantàstic veure com gent important, quan demanes alguna cosa, s'aboquen, quan és una causa d'ajut, una causa solidària. I Pep Anton, pues, la veritat, també tinc que agrair-li molt que ha posat unes paraules al llibre.
Bé, hem repassat molt per sobre, doncs, aquesta primera manera que ella va entrar dintre del món de la medicina, fer-se infermera a través d'aquest viatge de plaer pel Rio Negro al Brasil, descobrint la meravella de la selva, dels rius. T'explica que tu ho vius, això. D'alguna manera, quan estàs llegint, estàs passant pels llocs que tu ens expliques. Penso que ets una persona que descrius molt bé el que sents perquè tens molta sensibilitat en aquest aspecte.
Jo crec que el bo de viatjar és poder observar. Normalment, aquests viatges que fem, que solem fer turístics en grup, que vas d'un puesto a l'altre fent fotos i passes pels puestos sense adonar-te'n. Ho tens retratat, però no has viscut les olors, no has viscut les sensacions. Quan vas sol, quan vas pel teu compte, sense presses, sense tenir un itinerari fixat, és quan descobreixes el cor de la terra, és quan descobreixes la natura. Jo al Brasil va ser potser dels viatges que vaig descobrir el que era la creació, el que era una natura luxuriosa. Inclús vaig tenir un moments d'una plenitud tal que inclús et diria que vaig tenir com ganes de despullar-me i agafar-me en un tronc d'un arbre i viure aquella sensació de natura que jo estava implicada i que jo em sentia inclús arbre, podria dir. Són petits moments, però aconsellaria a tothom que de tant en quant fessin uns viatge a un altre lloc, que no cal, pot ser al Pirineu, no cal anar-se'n fora d'Espanya, però de meditació, d'observació. La natura és una escola molt important per a nosaltres.
Cal dir que en cada fragment d'aquests 7 llocs que van canviar el seu xip hi han unes frases que estan destacades i al final de cada país hi ha com un petit resum de lo que ella ha vist. És a dir, que ens dona una sensació ràpidament, perquè no són llargs, són curtets, però molt plens de vida i de natura i del que passa i el Rio Negro com baixa pel Brasil. Però també el 1989 a Austràlia descobreixes la barrera de corall i el Royal Flying amb el doctor Service. Això també és una cosa que també vau veure en allà.
Bueno,
explica'ns una miqueta.
Royal Flying Doctors. Això és una organització que treballa en Austràlia, com és tan extens, perdó, com és tan extens, hi ha avionetes que aterren aquelles carreteres tan superllargues on dos camions per ràdio tallen el tràfic perquè pugui aterrar una avioneta. I el Royal Flying Doctors, aquesta organització, pues, té molts metges que són pilots i treballen en emergències. Això ens va agradar molt de conèixer per veure el que era una sanitat en un país ric, un país que sí que s'extén, però imagina't tu el que representa, pues, un part en un puesto que està a 2.000 quilòmetres de Sydney, per exemple, i que no té accés, o més que res un servei d'urgències, però meravellós, però clar, impensable per aquí nosaltres, no? Però en aquests països que estan... hi ha el outback, que són milers i milers de quilòmetres sense civilització, diguéssim. I llavors doncs, hi ha gent grangera que viuen molt allunyats de... I per ràdio doncs, es poden demanar socors i llavors aquesta organització doncs, els arriba
a temps. Cal dir que per aquí, quan nosaltres hem viatjat amb ella, amb el llibre, a través d'Austràlia, jo gairebé em trobava en aquell 4x4 o amb aquell cotxe en el qual ella estava pujada i veia aquestes carreteres infinites que no s'acabaven mai i que anaven descobrint també paisatges. Quina diferència en aquest aspecte que acabes de dir tu, de manera de medicament que està en la gent preparada, amb el país ric, com quan vas anar al Congo a Brazzaville.
Sí, en realitat el llibre és una mica, té un denominador comú de solidaritat, tant sigui com a turista, com a metge cooperant, o com portar, per exemple, un malalt aquí. En el cas d'Austràlia, va ser el viatge era turístic, però la intenció era conèixer aquesta organització. Després, pues, en el Congo, Brazzaville, va ser la primera incursió dintre del món de la cooperació en una missió a Kele, una població de Congo-Brazzaville, i com amb els recursos tan mínims que hi havia, pues, com el Mario va fer una esterectomia, que jo també en aquesta època no era infermera, no tenia ni idea, i també quan tens que ajudar te surten forces d'allà no saps on. Però això et va com marcant el destí, i de fet va començar d'aquesta manera, i ens hem involucrat pues, fins al dia d'avui en el camí se't va marcant sols quan un té intenció de fer això o quan això et plaer.
Clar,
quan
t'atrau i, a més, amb un avantatge importantíssim, que tots dos penseu el mateix en
clar,
aquest aspecte.
Això
és molt important.
És un regal.
Sí. Sí, 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 Isabel, això és que tant Mario com tu esteu sintonitzats en la mateixa sintonia, mireu cap al mateix lloc, i això, clar, és molt positiu per tots dos. Uh-huh. Però jo, aquí de Brazzaville, de quan vau estar al Congo, la missió de Kele, que vaig llegir, doncs de 30.000 habitants tenien un metge, dos bruixots i un xaman. Això és curiós. Com pot entrar la medicina nostra en un lloc on aquesta gent encara estan, jo no sé si és atreçat o viuen al seu món, però veritablement se us rep bé.
Sí, hi ha moments, o sigui, normalment a tots els puestos que estan allunyats d'un hospital tipus europeu, diguéssim, tothom hi ha bruixots i xamans, tant en el Perú, en Xile, en el Txad, en tot arreu. Normalment la gent primer va al bruixot, el seu curandero, el seu guericer. És després, quan aquest no ha donat resultat, que va a l'hospital. Per això, a l'hospital arriben persones ja en un estat molt penós, perquè han passat ja per altres mans i han fet altres coses que no eren adients. Però el bo, a vegades jo recordo el Mario haver vist, i això ho tinc fotografiat, un cabestrill, no un cabestrillo, com una mena de protecció, com una fèrula feta amb fustetes, tan ben feta, que diu, això ho has de fotografiar perquè és com per ensenyar els ortopedes d'aquí. I era fet doncs, per uns, això era el Congo, sí, era fet doncs, per uns aborígens d'allà.
Que manualment sabien...
Doncs... O sigui, el que passa que havien, pues, era un os trencat que si és una ferida neta té solució, però si és una ferida oberta, per mucho aquesta protecció que els hi posen, pues, no funciona. Però l'aparell en si
estava ben fet.
Molt ben imaginat i molt bé adequat amb els materials que tenen, que disposen.
Isabel, aquí vas trobar una cosa que veritablement va ser frapant també, i en aquest cas va ser aquesta massacre dels caçadors furtius.
No, massacre no.
Que hi havia una sèrie d'animals que van matar per treure'ls i els...
Ah, no, això era el Congo, eh?
Això era el Congo, sí, el Congo, sí, el Congo.
Sí, això va ser desagradable perquè nosaltres anàvem visitant un parc nacional, però era un parc abandonat. O sigui, en realitat no hi havia guardes. Nosaltres vam anar amb un dels missioners. I en aquella època a mi m'apassionava tot el que fos aventura i anava en fila índia amb un machete enorme i un rifle. I nosaltres a darrere. Imagina't tu els perills que podia haver, i en aquella època nosaltres, per ignorància...
Sí, és agosarada la ignorància.
La veritat, però bueno, va ser fantàstic fins al moment que vam veure que els guies estaven com esverats. Inclús van disparar uns trets a l'aire i vam pensar què passa. I ja, llavors ja ens cridaven i que ens poséssim tots junts i vam pensar que alguna cosa passava. I és que havia passat draconiers, que són els furtius, i ells tenien por de que encara estiguessin per allà. Uh-huh. Llavors havia un parell d'elefants completament amb la trompa, però ja estaven en un munt de cucs i mosques ja
en descomposició.
Una furtó. Són experiències frapants, però que també després penses, a ti t'indigna, no? Perquè inclús el llibre ho mig denuncio, per tot, per la poca vigilància, perquè puguin matar aquests animals, però quan penses que el que ho ha fet també està arriscant la seva vida i és un diria, un pobres homes que arrisquen la vida per guanyar-se molt pocs cèntims perquè el que guanya és l'intermediari en el mercat negre. Bueno, al final del llibre, com tu dius, explica que uns anys després aquest Embomo, que es deia, va canviar el seu nom per al Parc Nacional d'Otsala i avui dia pues, és un parc que, com d'humana, vigilat i tal, però clar, estem parlant de fa uns quants anys.
Fa uns quants anys que potser era tot verge i que realment allà cadascú feia el que podia, no? Aquest és l'aspecte. Anem passant per aquests països que la Isabel ens descobreix en el corazón de la Tierra, com posa, descobrint el corazón de la Tierra, i que nosaltres al seu costat anem descobrint. I llavors fem un altre salt i ens anem cap a República Dominicana. Uh-huh. República Dominicana, una cosa molt maca, cavalcar per la platja sobre la sorra amb la lluna plena. Emocions i al mateix temps paisatges extraordinaris, oi?
Sí. Ja en l'avió, la primer cop d'anar, vaig veure l'alegria de la gent d'allà, perquè potser érem pocs dels europeus, nosaltres que anàvem, i aplaudien a l'arribar i tots se posaven com guapos, es pentinaven i es posaven... I pensava, que, és això, a l'observar, tu vas fent la teva història, la teva pel·lícula, i dius, i per què es posen... Tots es treien la roba perquè era l'hivern i a sota ja anaven de colors i escotats i apretats. I per què era? Pues perquè estaven desitjant d'arribar i abraçar els seus, perquè tots els que van en aquest vol eren els que treballen aquí, els immigrants. I vaig veure aquella alegria, i llavors sabeu què se diu, que pallussos aplauden perquè aterrizan. No, aplauden perquè estan deseando llegar a abraçar els seus. I això ja va ser una de les coses que vaig observar. I penso en la gent que porta la maleta plena, però la porten plena dels... les abraçades que no han pogut fer, o les que estan fent a nens que no són els seus, o cuidant a pares que no són els seus. I això és... Això és el començament de la República Dominicana. Després pues, ja explico lo bonic, els paisatges i tal. També denuncio una mica el turisme sexual perquè no pensava que fos tant. O sigui, en realitat aquest llibre és una de calç i una d'arena.
Sí, són les visions d'un país de les dues cares de la moneda. Perquè també hi ha una cosa que és frapant i és la història de Manuela, una nena petita. Com era Manuela?
Manuela tenia uns 6 anys i era una nena que tenia espina bífida. Nosaltres vam anar a parar amb ella perquè vam anar a visitar, sempre que anem de viatge, visitem els hospitals del lloc. I el metge, pues, era en seguida vam fer bones migues sobre el Mario, precisament. Inclús vam dir que en un futur aniríem allà, una temporada a treballar. I llavors, una de les noies que estava allí com a auxiliar, al sortir, ens va venir a trobar i ens va dir, ja que són ustedes médicos, podrien visitar a una sobrina mia. I vam anar a parar pues, en un barri superpobre, on la sobrinita pues, estava a les fosques, de qualsevol manera, bastant males condicions. Més que res, que era una nena que estava rodejada de família, però... la tenien una mica... nosaltres ens va fer l'efecte que abandonada. Llavors vam pensar que, ja que hi érem allà, doncs podríem ajudar-los, ja que ens demanaven. I la manera d'ajudar-los era doncs, que aquesta nena pogués fer mínimament una mica de gimnàs, que es pogués arribar a sentar. El meu pare li va fer, perquè el papà meu estava en aquella època ja passant uns mesos. Tinc un germà que viu a la República Dominicana. Bueno, llavors el meu pare li va fer una polea, va fer un llitet amb un forat perquè pogués posar el que és l'espina bífida, és com un bony a l'esquena, tot és com un de nusos. Bueno, en el llibre està més ben explicat, perquè mínimament ella pogués fer una gimnàsia i poder-la dur a Espanya. La família va dir que sí. Nosaltres en un segon viatge teníem ja concertat amb l'Hospital Sant Juan de Dios per fer-li l'operació i en el cuida'm per cuidar-la. Bueno, en fi, total que vam anar en un altre viatge, però no vam avisar de què hi anàvem. I aquí va ser quan vam veure que no feien res del que les havien fet fer nosaltres, de la gimnàsia i tot això. I vam veure que tenien a la nena una mica com a reclam perquè els turistes, pues, per pena, els hi donessin cèntims. I després vam saber la història. Aquesta nena, clar, és una mica llarga, això. En realitat és com si t'explico la pel·lícula, no?
És una mica... és una història llarga que de vegades la conclusió que arriba, no sabem si de vegades fem un bé o un mal.
La conclusió, en realitat, és que la idea de portar aquesta nena aquí l'haguéssim fet infelissa, perquè aquesta nena ja, dintre del seu misèria, diguéssim, estava tan plena d'amor que jo crec que va viure fins als 7 anys per l'amor que rebia, perquè és una, l'espina bífida és una malaltia que aquí, bueno, és una discapacitat, no? Una malaltia que de naixement, que aquí els medis que tenim solen fer una vida bastant autònoma. La nena aquesta era intel·ligent i els braços els feien a bé i tot, però era com si fos paralitzis. I rebia tant amor que jo crec que això va fer que la nena aquesta... va ser ella la que no va voler anar a Espanya. O sigui, clar, això en el llibre s'entén bé.
En el llibre hi ha més detalls. Nosaltres estem fent com unes pinzellades dels països perquè vostès vegin de quina manera aquest llibre ens va descobrint el cor de la Terra a través dels ulls i la mirada de la Isabel. Hi ha una frase que diu: "Se fue dormida de sueño rodeada de todos los que tanto la amaron." És a dir, aquesta nena va marxar del món, però envoltada de carinyo.
Sí, això és una lliçó de veure que nosaltres a vegades volem imposar aquesta nena està mal, doncs ens la portarem a Europa i la posarem recta. Uh-huh. Vale? Però és una prepotència enorme perquè encara que la família estava d'acord, la nena no volia. La nena se sentia estimada. La nena no...
No, perquè aquí no haguéssiu pogut portar tota la família.
Sí, això el problema és això. El problema és aquest.
Anem avançant i ens n'anem cap al Marroc. Uh-huh. El Marroc és un altre dels països, en aquest cas, que també t'ha portat les teves vivències. Per què Tànger 2001?
Aquí vam anar perquè una amiga... nosaltres ja coneixíem Marroc, ja havíem viatjat inclús amb els nostres fills, però una amiga meva va dir que la seva noia, que el Mario l'havia operat, ens invitava a ella, com a, perquè la tenia servint-la, i a nosaltres com a metge, que ens invitava a casa seva, i que anéssim, i que, bueno... I això ens va fer gràcia, perquè poder viure a casa d'una persona autòctona del lloc, doncs és sempre molt interessant, i vam anar-hi. I estant allà, ens van venir els veïns, va ser com una festa per ells, i quan... Això és de les coses que dius que en parella... Quan ens van ensenyar un veí que caminava malament, un altre nen que no sé què, però va haver una tercera nena que ens la van portar a coll per veure, per conèixer-nos, no? No és que demanessin res. I el Mario i jo ens vam mirar i és com si ens haguéssim adivinat el que havien anat a fer a Marroc. I després vam dir, hemos venido a llevarnos esta niña.
És a dir, de seguida vau notar aquella connexió, no, del que s'havia de fer.
A vegades el destí porta... Pues potser teníem que anar a Tànger a portar aquesta nena. I avui dia aquesta nena camina, està bastant independent. O sea, és una altra manera de cooperació. És portar aquí una persona, ajudar-la buscant tots els medis, perquè hem tingut a Mataró, pues, gent que li va donar allotjament, altres organitzacions que el van fer gimnàs, van entrar en un col·legi, es van moure molts fils, però és que la gent, quan tu proposes, és molt solidària.
Quan tu proposes coses que poden veure i sentir també, no? Que ens arriben, que ens toquen. Passem del Marroc cap a l'Índia, a Anantapur, la ciutat de l'infinit. Allí vas tenir la possibilitat de, el primer viatge al Rajasthan, de conèixer la Fundació de Vicente Ferrer. Jo penso que també va ser... te va impressionar conèixer a Vicent Ferrer?
La veritat és que em va impressionar. Més que res, que quan parlava amb ell, tenia l'efecte de que ell sabia... Jo pensava, no sé per què em preguntes coses, si saps tot el que estic pensant. O sigui, donava la sensació que ell sap tot el que estàs pensant. O sigui, com si fos una persona que va més enllà de tu, no? Entens el que et vull dir?
Sí, com si coneixés el teu pensament. Com si fes una radiografia, no?
Sí,
aquella mirada.
És una persona que traspassa un exemple també d'amor incondicional tan impressionant que, si em permets, et llegiré un tros del llibre en què feia aquesta reflexió. Conocer de cerca el ejemplo de sus vidas, las seves vidas em refereixo pues, a Vicente y a Ana, conocer de cerca el ejemplo de sus vidas amando tanto te hacía pequeño e insignificante a la vez que te estimulaba a imitarlos. Per nosaltres va ser un gran exemple com a parella, perquè ells també són parella. I cada un té una mica un... Tenia, vaja, perquè Vicente pues, ens va deixar. Però treballaven a l'uníson, no? Tots dos feien un bon tant de mi. Jo em vaig veure una mica reflexada amb això. I, a més, ell ens va animar molt, ens van aconsellar que féssim una associació, perquè vam estar dos cops a l'Índia treballant a Batalapali. I vam tenir temps de poder xerrar molt amb ell, amb l'Anna també. I ell ens va aconsellar que féssim una associació, perquè li vam explicar que ja començàvem a ajudar i tal. I després pues, la seva filosofia tan planera de veure la vida, de la creació, de veure que ell deia si Déu és superintel·ligent, no sé per què ens preocupem, si ell ja sap per què fa les coses. O sigui, tenia una mena de parlar molt planera, la veritat. I després veure tot el que s'ha fet allà a la Índia, tot el que ha arribat a fer, pues, va ser una experiència de les més grans.
I tant, i fer de les zones rurals al mig del desert, i després tu et vas emocionar per l'agraïment dels nens i nenes ballant, cantant, amb els somriures.
És que sí. Qualsevol petita cosa tenen tant d'agraïment. És, moltes vegades jo sóc ploranera, però sóc ploranera en coses maques. A mi les coses, pues, que sé, una guerra, un terratrèmol, això ho veig i sí, em fa dolor, però no em fa plorar. En canvi, les coses maques, tendres, l'amor, quan veus un avi que està abraçant el net o això em trenca. És bestial. Mm-hmm. Aquí, en aquest moment de que ens van rebre en una escola, rompí a llorar, esto lo explica el libro, no pude resistir aquel momento en el que cientos de sonrisas nos regalaban su agradecimiento entregados a su danza amenizada con cantos. Va ser, encara que fos senzill, però eren com 80 criatures ballant per nosaltres amb aquells ullets d'agraïment, això és que...
Clar, i això penso que són d'aquelles coses que et queden a dintre i que te les emportes i que no tenen cap preu. També vau conèixer Ignasi Torró, un català, que també estava allà. Què fa un català allà?
Aquest fa un gran paper, Ignasi. El vam conèixer a la Fundació, però ell treballava, tenia un projecte molt bonic de nens, diguéssim, abandonats o nens d'aquests del carrer, i avis. Tenia nens de famílies desestructurades i avis que també estaven sols. O sigui, que era maco perquè, no sé, en aquell moment tenia 8 avis i hi havia uns 40 nanos. I ell, doncs, els procurava l'aixopluc, diguéssim, l'alimentació i que anessin a escola. I, bueno, i en aquest moment està, com es diu, en un altre projecte de lepra. O sigui que hi ha gent pintoresca, la veritat, vam menjar una truita de patates en fuet allà a la Índia perquè ell, tothom que va català van a veure i li porten embotits i així i ens va fer pues, això i va ser genial dir que està a la Índia aquí amb una truita de patates. I tenim contacte amb ell perquè ell també ve aquí a buscar recursos i bueno, en aquest món pues, et vas coneixent sempre d'una organització amb una altra.
Isabel, a Canical, el 2004, l'Hospital dels Intocables. Per què els Intocables?
No és que sigui l'Hospital dels Intocables. El bo que té Vicente és que ell ha aconseguit que els dalits, els intocables, puguin tenir accés a sanitat, és accés a la universitat. Això és una cosa que va aconseguir Vicenç Ferrer, que a cada universitat de la Índia, no sé si hi ha 3 o 4 places pels intocables. Això era una cosa impensable. O sigui, avui dia hi ha metges intocables. Imagina't el que representa, perquè aquesta gent vol dir que ningú els pot tocar. O sigui, una persona d'una altra casta no pot ni siquiera tocar a un intocable, perquè seria impur. Bueno, són aquestes coses culturals tan
fora de context. I fora de context.
Però avui dia pues, arribarà un moment que això s'acabarà, perquè hi ha metges. I Canical és un petit hospital que nosaltres voluntàriament vam voler anar el segon any, perquè el Mario volia demostrar que en un petit hospital que tenia un quiròfan estupendo es podia fer també petita cirurgia sin tenir que carregar tant l'hospital de Batalapali. I va ser una experiència que vam començar nosaltres i avui dia pues, estan fent cirurgia. I hi ha uns metges... Ara fa gràcia perquè és com si ho veiés. Vam ser molt feliços.
Bé, les experiències, la vida que transcorre, els anys que passen i que veritablement anem amb la Isabel parlant així per sobre doncs de Descubriendo el corazón de la tierra. I Descubriendo el corazón de la tierra l'any passat, Chad Gundy, 2 mesos cada 2 anys... Hospital Le Bon Samaritain, inseguretat, un cop d'estat que també teníeu que justament per allà, doncs, jo trobo que sou molt valents perquè són països que no són fàcils d'arribar-hi.
Ja, però potser si hi ha moments de corredisses, on s'està més bé és a l'hospital. El que respectaran segurament sempre en un país és l'hospital, perquè és on van pues, los buenos i los malos. Van tot.
Clar.
I entonces nosaltres, potser ara jo que més gran tinc més problema, tinc més pors. Però el Mario sempre diu que no ens hem de preocupar, que si toca, toca, però que si penséssim això no faríem res. I continuem pues, la nostra feina. Sempre a l'hospital hem tingut un... Vull dir, una vegada sí, van cercar tot l'hospital amb pistoles i vam poder agafar aquell avió, però bueno, no. La veritat, jo volia fer hasta fotos, no tenia por. És ara.
Home, jo quan ho vaig llegir, ni quan et vas descobrint i vas cada vegada mirant la pàgina a veure següent què és el que explica, totes elles tenen com aquesta sensació de seguretat que porteu a dintre vostre, com si portéssiu una missió dintre que la porteu. És a dir, l'entorn pot ser miserable, trist, de patiment, de dolor, perquè veritablement quan vaig llegir aquest llibre doncs n'hi ha molt de dolor també, hi ha molta malaltia. Jo no sé, Isabel, veient-te, que ets una dona primeta, fràgil, com tens aquesta fortalesa al davant de trobar-te amb una mossegada d'un hipopòtam, amb una persona que et ve amb el braç destrossat, amb els cremats, que jo t'ho comentava abans d'entrar, no? Aquesta sensació que doneu de seguretat, no? De fermesa al davant d'un patiment tan important.
Jo crec que la vida també et va curtint. Mai et pots curtir veient la misèria, però sí t'ajuda a estar... Pues, més per la feina, quan arriba un... És igual que sigui una mossegada de hipopòtam, el braç queda igual de destrossat que si ha passat per sobre un cotxe per l'asfalt.
Sí,
vull
sí.
dir que és igual. Un pacient és un pacient i tu estàs allà per donar un cop de mà i per ajudar dintre dels medis que hi ha el millor que saps. I no... Nosaltres seria sàdica si dijera que disfrutem, però en realitat ho passem bé, som feliços. A mi quan em diu, quin valor, home, valor, tinc la sort de que mai ens hem trobat malament, que tots dos estem junts i tenim tanta pau allà, que és que a vegades és molt més difícil quan tornes aquí.
Sí, això també ho dius, que sembla com si llavors aquella pau, aquella tranquil·litat es trenca passejar com aneu cap als llocs travessant les matinades que fa més fresqueta, caminant per aquells passejos, per aquells carrerons o per aquelles carreteres amb les quals us trobeu amb gent que us ve a saludar, nens que us donen la mà. Jo penso que tot això són experiències, veritablement, que queden reflectides en aquest llibre. Però jo estic parlant d'aquest llibre i voldria parlar també de Gundy, Unes vacaciones diferentes, el primer. Perquè gràcies a aquests llibres que escriu la nostra amiga Isabel, doncs hi ha moltes coses que es poden fer. Quines han sigut les millores gràcies a que tu has cedit doncs, a tots els guanys del llibre, a tot el que comporta a benefici de l'hospital? Què t'has trobat?
El llibre, primer, va ser una mica... un llibre circumstancial, perquè jo no sóc escriptora. Em vaig trobar... Per això, en aquesta altra expliques que moltes coses venen donades. Si tu escoltes la veu de la consciència. O sigui, si escoltes una veueta, que tenim mils moments que ens indiquen el que hem de fer. Llavors, va ser circumstancial de poder escriure aquesta espècie de memòria de Gundi en un moment que va ser una difusió estupenda de lo que és la missió, l'associació. Inclús dos persones que ara ens estan ajudant moltíssim van sortir arrel de llegir Gundi i es van presentar, volem ajudar. Després, pues, amb els guanys de drets d'autor i els beneficis, es van fer la remodelació dels dispensaris, bancs, portes, terra, les taulades, molt bé. I en aquest segon ja hem donat un primer pago, perquè encara ens quedava una mica del de Gundi, per fer un centre de salut. Quan tu tens un objectiu, no et para ni el tren. O sigui, jo vull fer un centre de salut. I ara potser costa una mica més vendre llibres perquè estem en un moment de crisi, però bueno, entre Facebook, ara tu mateix, pues, es va fent difusió i la gent pues, li arriba i el que li sembla pues, que és adient de comprar-lo perquè cada llibre...
Es solidaritza una mica, sí. També, no? És una mica de solidaritat. Qualsevol, potser, rajol que hi hagi ha sigut gràcies.
Sí, sí, és que podria dir que un llibre és un totxo.
És a dir, les totxanes surten arrel d'una totxana a un llibre.
I a més, pues, és explicar per què s'ha canviat el xip. M'agrada poder dir que aquí pues, venim a... no sols venim a passar-ho bé, venim a descobrir el món també, venim a fer un paper i cadascú, pues, jo arrel d'aquests viatges he anat descobrint mica en mica què era el meu destí o el que jo tenia que fer en aquest món i és aquestes petites coses d'ajut.
On podem trobar el llibre?
Pues, a l'FNAC, al Corte Inglés, a la Casa del Llibre.
És a dir, que hi ha molts llocs, però també nosaltres voldríem d'alguna manera dir que la Isabel Rodríguez té una pàgina, una web, que és www.missionidesarrolloparagoundi, tal com sona, i tot seguit, missionidesarrolloparagoundi.com. Que jo penso que aquí podem entrar tothom i poden veure doncs, molt més extensament quina és la teva tasca. Felicitar-te per aquest nou llibre, donar-te les gràcies per haver-nos-lo vingut a explicar i desitjar-te, tant a tu com a Mario, que continueu amb aquesta tasca, que no defalliu mai i que sempre nosaltres estarem al vostre costat per poder donar-vos suport amb el que bonament puguem. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, ha sigut molt agradable estar xerrant amb tu.
Gràcies, Isabel. Fins una altra. Bon dia.
Bon dia.
Salmalla Quatre Rellotges.
La braseria de carns, peixos i marisc, arrossos i plats cuinats amb la frescor del Mediterrani.
una masia-restaurant ubicada a la cruïlla de la carretera d'Argentona a Òrrius. La recordes?
Amb terrassa i salons per a les teves celebracions a un preu adequat al teu pressupost.
Retroba el restaurant de sempre.
Salmaia 4 Rellotges. Reserves al 93 797 4238.
Amb l'estiu pugen les temperatures i baixen les comissions. Domicilia la teva nòmina a BBVA i no paguis comissions pel teu compte ni quota per la teva targeta. A més, podràs emportar-te un televisor Full HD de 22 polzades o el nou iPad de 16 GB Wi-Fi. Informa-te'n a bbva.es o a qualsevol oficina. BBVA. Adelante.
Viu la vida dia a dia.
Amics i amigues, el nostre programa Viu la vida dia a dia, quan sona aquesta música, comença el nostre cor a bategar, pim-pam, pim-pam, i és que arriben les santes. I avui, dimecres, amb el batec de Santes, tenim, com sempre, a l'altre costat del fil telefònic, el Martí López. Molt bon dia, Martí.
Molt bon dia.
A veure, què ens comentaràs avui?
Avui
premi.
Avui us comento que hi ha uns nervis encara més, cada cop els nervis aquests van pujant i l'excitació va en augment. Però, bueno, ens haurem d'esperar demà, que tot comença amb el primer acte, amb l'estrena. Però jo el que vull, el que, si voleu, podem parlar, perquè em sembla que teniu una entrevista amb en Moncho.
Home, és que el Moncho sí. Vols que t'ho digui, és un dels meus cantants predilectes, eh? Pues i a més el tenim a Mataró.
Per tant, jo crec que el divendres haurà escenari.
Home, sisplau, no me'l puc perdre de cap manera.
Doncs jo el que us volia explicar és també, si en cas farem una mica d'explicació dels espectacles que hi han, sobretot concentrat en aquest cap de setmana, de pagament, val? Perquè que tots seran el Teatre Monumental, excepte el Duo Dinàmico, que es farà en el parc, dels que us explico, que també ve una mica, aquest any hi ha més espectacles al teatre que mai. I el tema és perquè hi ha moltes iniciatives de caràcter privat que ens han demanat de poder fer això, no? De poder venir per Santes. Vull dir, no és que ens haguem gastat, hem dit, vinga, ara fem un despilfarro i comencem a contractar companyies per... Sí que... sinó que hem fet al revés, no? Vull dir, hem parlat amb les companyies i ells també a vegades ens han comentat a nosaltres que tenien l'interès de poder venir i poder arriscar a taquilla, guanyen o no guanyen. Però, per tant, jo crec que és molt important, i més amb els espectacles que hi ha, que també els ajudem una mica, que puguem disfrutar de tots aquests espectacles.
Sens dubte.
Comencem aquest divendres amb en Moncho, 50 anys a boleros, que ara ja us explicarà ell més.
Ell ens ho explicarà i en parlarem.
I que té moltes ganes de venir a Mataró.
Home, i tant que sí. Home, jo el conec, que li vaig fer una entrevista a la televisió de Mataró. Imagina't, fa uns quants anys. Vull dir que estaré encantada de poder retrobar-lo.
I això es podrà veure aquest divendres a les 10 al Teatre Monumental, que també el Teatre Monumental acollirà el concert dels Fiuros, que fan un homenatge als Esquirols, són els Esquirols del segle XXI, aquell mític grup de folk que fa 25 anys o més, em sembla, que van esdevenir un d'aquests importants, un d'aquells grups importants per tots els catalans i per les reivindicacions i la seva música. Llavors, els Fiuros han agafat això i amb les cançons també hi haurà alguns dels originals també que tocaran i faran un espectacle més actualitzat, els nous llenguatges, que això ja s'ha fet a l'Auditori, a Manresa i altres llocs, que la gent ha quedat encantadíssima. Per tant, que us recomano que el dissabte pugueu anar al Teatre Monumental a veure aquest espectacle. També, el mateix dissabte, hi haurà el Duo Dinàmico, que també ja se n'està sentint a parlar bastant, històrics, al Parc Central. I què més tenim? Tenim també teatre, o sigui, després tornem un altre cop el diumenge al teatre i el dilluns al teatre. O sigui, durant 4 dies, jo crec que el Teatre Monumental serà la casa dels mataronins i maresmencs. Perquè el diumenge hi ha l'espectacle del Mikado, de la Sala Cabanyes.
Oh, i tant.
Espectacle molt divertit.
I tant, d'èxit.
I ha guanyat molts premis dins del seu circuit. I molt premiada, i per tant hem dit, vinga, abans que acabi la gira també vam estar parlant amb ells, ens van demanar i van mirar la possibilitat, i clar, encantadíssims de poder fer aquest espectacle com de final de gira després de tant reconeixement de públic que han tingut, que això el diumenge a les 7 de la tarda també tothom que pugui anar-hi a veure-ho, i el dilluns arriba un altre mataroní, és que molts d'aquests també tenen implicació de Mataró, molts dels grups, tenim en Pere. Amb en Pere, fent l'espectacle de Joan Pere Capri, monòlegs amb en Capri, molt divertit com sempre, i...
Bé, nosaltres hi vam parlar ahir amb, amb en Joan Pere i ho vam passar-ho fantàsticament bé per presentar justament aquesta actuació.
Que a mi li encanta venir aquí sempre, cada cop que, no, que té la possibilitat, doncs,
que
ve cap aquí, sobretot acostuma a venir molt per Santes, que també hi ha gent que ja ho espera. A veure, a veure si fem... Hi ha gent que a vegades ens diuen, si no hi ha un espectacle que va d'en Pere per Santes, diuen, ostres, què passa aquí?
Martí, tu te n'adones de la quantitat de gent amb talent i artistes que tenim aquí al Maresme i a Mataró? Tu te'n dones compte?
No, no, i tant... Si jo comptava ahir, la quantitat de grups de música o artistes amb companyies que actuen amb aquestes santes, estem parlant tant de Mataró, vull dir de Mataró, o amb algun representant de Mataró, estem parlant que amb 25-26 grups. O sigui, imagina't, de la programació, vull dir que molt, que també és una cosa que ens fa feliç, no?, de poder, que s'ha fet una programació conjuntament amb molta participació mataronina i de qualitat.
Vull dir, amb molt de talent, grup... i tant. Martí, jo em sembla que demà tu i jo tornarem a parlar del batec, oi?, de Santes.
Sí, jo crec que sí.
Vols afegir alguna cosa més?
No, perquè si en cas demà ja parlem també de l'acte de l'estrena.
Clar, i... que no ens el podem pas deixar de banda,
No, exacte. I també dic que ahir vam obrir la botiga de Santes. Avui s'obre la fireta, que també n'heu parlat, em sembla, la fireta de Santes.
Sí, senyor. Aquí informem a tothom.
Informeu. I llavors, només apuntar que la gent que està vinguent a buscar cartells o que hi ha algú que li agrada molt que els signin el cartell l'artista, l'Agàpit Borràs, el dia 24, de 6 de la tarda a 9 del vespre, estarà a Can Palauet per signar, per fer les signatures dels cartells.
És a dir...
Que tingui ganes de tenir un record.
Personalitzat, a més a més.
Doncs el dia 24.
Doncs, Martí López, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres, per fer-nos arribar al batec d'aquestes Santes 2012. T'acomiadem, però rebem. Moltíssimes gràcies. Fins demà. Serà fins demà.
Fins demà. Només dic que la gent que vulgui comprar els entrades, aquí a l'IMAC les venem, de tots aquests espectacles, i també té l'entrada.
Molt bé. IMAC i té l'entrada.
IMAC i té l'entrada. Estem aquí a la vostra disposició.
Doncs moltíssimes gràcies, repeteixo. I ara ens n'anem amb el batec de la música d'en Moncho. Moltes gràcies. Bon dia. Adéu-siau, bon dia. Bé, tenim a Moncho a l'altre costat del fil telefònic. Estàs aquí, Moncho?
Hola, bon dia, Lluís. Sí, carinyo.
Sí. Quina alegria de tenir-te.
Jo també de parlar amb tu després de tants anys.
I tant que sí, quina il·lusió. De totes maneres, continues extraordinari, continues amb la música que ens agrada i, sobretot, tenint aquesta veu impressionant, amb aquest ritme, jo no sé, barreja el bolero, rumba...
Sí.
Tens quelcom. Escolta, hi ha alguna cosa que només la té Moncho. I això és una cosa importantíssima, perquè quan tu sents una cançó i un tema i dius canta Moncho, no tan, de cap manera pots dir que és un altre. La teva veu és especial. Moncho, a Mataró,
Sí, jo tenia moltes ganes perquè, la última vegada vaig estar, jo vaig sortir a cantar amb 39 de febre. Estava amb una grip d'aquelles fortes, que vaig estar a punt de sorprendre. I la veritat que tenia una espineta clavada. I dic, home, dic precisament a Mataró, que jo, no sóc fill de Mataró, però he viscut tota la meva vida al Maresme, he viscut 14 anys a Premià i ara porto 14 anys més a Llavaneres, aquí, a més, aquí al costat de la carretera. I que, cada dia de la meva vida jo vaig a comprar al Capravo del Jaume Recoder, a la farmàcia, vull dir, jo... que em moc molt per Mataró, no? I llavors, escolta, quan et veurem aquí, aviat. I fent esforç, com fem tots els artistes, ara que quan volem més o menys tenir un carinyo per algun lloc, el que ha dit el Martí, que tots d'algun modo ens baixem una mica els pantalons perquè la gent pugui gaudir d'aquest espectacle i que no sigui molt costós i cap a l'Ajuntament no li costi res.
Doncs jo penso que aquesta és una d'aquells dels agraïments de totes les persones que estimem la música i que t'estimem, d'aquesta possibilitat que ens donen de veure a les 10 de la nit al Teatre Monumental, que jo penso que estarà ple de gom a gom i que, a més, com ens deia el Martí, les entrades estan a l'IMAC i també al Teleentrada. No us ho perdeu. qui presentaràs en aquest espectacle, Moncho?
Bueno, jo, a veure, fa 2 anys vaig presentar el que era els 50 anys meus al Palau de la Música, que vaig tindre la gran sort que van vindre molts artistes, molts amics, i precisament es va fer un DVD que, bueno, surt ara per coses de discogràfiques i tal, i que bueno, he anat presentant aquest espectacle arreu, a on m'han cridat, no? Bueno, pues, tot arreu del món, i d'Espanya, i de Catalunya, i de tot arreu. Uh-huh. I llavors, pues, bueno, jo aquest any ja acabo, diguéssim, aquest espectacle que vaig iniciar al Palau de la Música, i que en queden les 3 actuacions, 4 com a màxim, a Catalunya, per tancar, que tanco el dia 2 de... novembre, a Terrassa. I és, faig ja l'acabament, perquè ja han sigut 2 anys presentant aquest espectacle que vaig presentar, com hem dit, al Palau de la Música.
50 anys de boleros, eh?
Exacte.
50 anys de boleros, 50. Que es diu molt de pressa, però què tindrà el bolero, Moncho, que no s'acaba i que agrada sempre?
No, perquè és una cançó que va molt lligada a l'amor. Explica coses que amb un mateix li han pogut passar, i si no, tard o d'hora li passen, perquè tots en un moment de la nostra vida ens enamorem, ens deixem d'enamorar, coses que són reals i que en algun moment de la teva vida t'identifiques amb la lletra d'algun bolero. És una cançó d'amor, una cançó que bueno, per estar íntimament amb la persona que t'agrada o que estimes, pues, no sé, ballar juntets, abraçar-se, notar les olors...
Ai, Moncho, aquestes hores del matí. Bé, nosaltres volem donar-te les gràcies per haver estat aquí aquests pocs minutets, i no hace falta que te diga lo mucho que te quiero, perquè t'ho direm amb música.
Moltes gràcies.
Gràcies i una abraçada.
Una abraçada.
Bon dia.
Viu la vida dia a dia.
No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin desearte de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya me quedan muy pocos motivos.